etcètera. Per tant, no, si Déu no ens treu la llibertat, no ens la poden treure les persones dins d'un marc en el qual sé on he dit que sí. Perquè jo també aquí intento posar i equilibrar molt, si no ens en podem anar extrem, perquè si no ens, també ens trobem gent, que a tots grups n'hi ha, que aprofitant que ara els abusos estan de moda, tot és un abús.
Ah, d'aquí que deia la Gemma la importància d'equilibrar coses. Clar, ella diu, m'agrada recordar que el vot d'obediència forma part de la vida consagrada. Clar, sí, sí, tampoc clar, no entenguem com un abús de poder qualsevol cosa.
Clar, clar, clar.
I diu, la vida religiosa ningú no ha dit que sigui fàcil. De fet, en seguim un que va morir a la creu, que no ens demana que siguem superherois, però tampoc que vulguem una vida fàcil en què ens ho trobem tot fet. Mm-hmm. Per tant, és molt important també aquest acompanyament de la persona que senti que pateix algun tipus d'abús per veure de calibrar si realment el que s'està vivint és o no és un abús. I després, així com hem parlat de les coses negatives, li hem preguntat, evidentment, per les positives, és a dir, per les bones pràctiques, que com és una bona comunitat en el sentit de que no hi hagi abusos, i això ens ha dit.
Jo crec que ha de ser una comunitat que treballi molt el diàleg, l'escolta activa, qui vagi al davant, qui porti el lideratge, com parla la UIS, la Unió Internacional de Superiors Generals, parla molt del lideratge, d'un bon lideratge. El líder és una mica el primer entre iguals, però aquest algú és el que ha d'obrir moments de diàleg, el que ha d'afavorir moments de trobada, de descans, d'engrescar per la pròpia missió, veure cadascú què necessita, si un és més gran, si un altre és més jove, no tothom necessita el mateix.
Que no sé què em pensa, Joan, però em sembla molt interessant tota aquesta reflexió, perquè de fet penso que no l'hem fet gaire. I que s'organitza aquest primer recés crec que és molt important i que de fet pot obrir un camí d'anar reflexionant sobre aquesta qüestió.
No, i que cal escoltar molt la gent com Gemma Morató, eh?
Correcte. I llavors hi ha una frase, i amb aquest tall de veu podríem concloure, és que diu, si no comuniquem, no creem comunió. I si no creem comunió, no creem comunitat.
Ara, jo el que més insisteixo tot arreu, quan faig una xerrada o un taller, o comunicar-vos. Comuniqueu-vos. Parleu. Dieu les coses. Dieu-les. Què em fa mal? Què em dol? Quina és la meva gran alegria? Hi ha gent que és incapaç inclús de dir... Comunicar i comunió tenen la mateixa arrel, venen del mateix lloc. Si jo no comunico, no puc crear comunió. Si no creo comunió, no puc crear comunitat. I aquest és el quid de la qüestió.
Doncs recordatori, el 3 de febrer, aquest recés, recordeu, podeu encara preguntar si queden places lliures, alegriadelavocació@gmail.com, com dèiem, no és un recés convencional, sinó que és un recés molt adreçat a això, persones que potser pensin que estan vivint una situació d'abús, o bé persones que l'hagin viscut i vulguin un acompanyament per guarir ferides, un assessorament, bé.
En fi, altres continguts del Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, quins són? Va.
Mira, molt ràpidament, seguint amb la vida consagrada, podem parlar dels 500 anys de l'Orde dels Teatins, que s'ocupen aquí a Barcelona pastoralment de l'Església de Sant Gaietà. També entrevistem el pare Joseph Sfeir, rector dels maronites libanesos a Roma. I, per exemple, també, ara que ens acostem a Santa Eulàlia, visitem l'exposició sobre Santa Eulàlia que es fa al Museu Diocesà de Barcelona.
Mira, l'altre dia vam ser des d'aquest programa.
Sí, amb una reinterpretació que en fan dos artistes actuals, el Jorge Egea i el Luca Freschi.
I de veritat que val molt la pena revisitar el Museu Diocesà i revisitar aquesta exposició que afronta doncs, una Santa Eulàlia més tradicional, més antiga, amb una més contemporània i que està molt bé.
Correcte.
I que està molt ben explicat. Carme Munté, moltíssimes gràcies, com sempre. No te'n vagis, que vull dir-ho allò, que el Catalunya Cristiana el trobem...
De forma fàcil
i física. A les parròquies del país.
Parròquies, llibreries...
El tenim a l'Iquiosc, que va molt bé, això, també.
A la pàgina web, catalunyacristiana.cat, i allà surt tota la informació per fer-vos subscriptors, per comprar un exemplar, el que vulgueu. També podeu rebre la newsletter de forma gratuïta, diàriament, apuntant-vos a la pàgina web també, I què més? Que si no...
I que si no el teniu a les vostres mans
no
és perquè no voleu, escoltant, perquè ho teniu fàcil, fàcil, fàcil. Sots directora de Catalunya, Cristiana Carme Munté, moltíssimes gràcies, com sempre, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Radio Estel. A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
És hora de posar-se a pro. És hora de posar-se DIR. Perquè al DIR hi tens tot el que necessites per aconseguir els teus objectius. Zumba, spin, DIR, body pump, pilates, DIR bootcamp, jambox, piscines, padel, tris, el que tris, al DIR ho aconseguiràs. Apunta-t'hi ara i aprofita les condicions especials de gener. I a més, inscripció gratuïta online. DIR, el gimnàs de Catalunya.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Oriol Vidal Barraquer.
7 minuts, de fet, gairebé 8, que passen de les 10 del matí. Oriol, què tal? Bon dia.
Molt bé. Bon dia. Perdó.
Déu-n'hi-do, quina setmaneta.
Déu-n'hi-do.
I la que ens espera.
I la que ens espera, exacte.
Això algun dia es calmarà o no?
Però llavors no tindríem secció.
Avorrit. Clar.
Escolta'm, aquesta setmana no vinguis, que no ha passat res. Seria una llàstima.
També és veritat. Ai, et deia la política d'aquest país, però em sembla que hem de començar per fora, eh?
Comencem per fora, va.
So bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This will be the day that I die. Did you write the book of love?
I anem cap als Estats Units.
Anem cap als Estats Units amb aquest tamacle.
Sí.
Bye bye Miss American Pie, per dir-li adeu al governador de Florida, Ron DeSantis, que a finals de la setmana passada, de fet, es va retirar de la cursa per les primàries republicanes.
Oriol, l'altre dia ho deia jo, i em sap greu perquè ho deia de memòria. Uh-huh. Pot ser que Ron DeSantis fos aquella persona que, recordem, ja es va presentar contra Donald Trump, que ningú li donava gaires expectatives, però que al final, escolta'm, estava lluny, però va remuntar més del que la gent es pensava?
Sí, i és el que d'alguna manera s'ha atrevit. El fenomen Trump és curiós en les primàries, perquè en general els partits als Estats Units, quan fan primàries, no es presenten amb un president que ja ho hagi sigut, perquè molts presidents esgoten el mandat, o si han perdut unes eleccions es donen per descomptats. Sí. Trump no està fent això, i de fet, Trump es presenta en aquestes primàries una mica com si fos president encara, no?
Exacte.
De la mateixa manera que Biden, si es presenta, no tindrà pràcticament oposició en unes primàries, doncs a Trump li està passant el mateix.
Tu comptes que es presenti Biden?
Espero que no.
Una cosa és el que espero, l'altra cosa és el que intueixo.
Però, d'altra banda, com està passant en totes les democràcies, i és un fenomen que anem veient en els últims anys, els partits de les democràcies estan demostrant últimament una gran incapacitat per generar lideratges alternatius als que ja tenen, no? I s'han d'anar a buscar fins i tot gent molt gran, per entendre'ns, no? per poder generar líders. Llavors, DeSantis es va atrevir, diguéssim, a presentar-se contra Trump, això li ha durat dues primàries, sí. No? I és curiós el que ens passa aquí amb DeSantis, perquè ho mirem una mica des de lluny i podem pensar que qualsevol alternativa a Trump necessàriament ha de venir des d'una certa moderació, no? I ha de ser una alternativa. Però compte, perquè DeSantis és un senyor que, per exemple, una de les guerres que ha fet últimament és una guerra contra Disney, no? Perquè ve a dir que fomenta valors terribles per la societat. I aquests valors terribles per la societat són la naturalitat de parelles del mateix sexe, el foment de la ideologia... No em vull dir ni foment de la ideologia, perquè així és com ho diria ell, diguéssim, però el respecte per les persones transgènere, etc. I aquesta ha sigut la seva gran batalla en els últims anys. Però bé, va intentar-ho. Ara a les primàries queda només Nikki Haley, que sí que és una republicana, diguéssim, moderada i és molt crítica amb en Trump. Fins i tot s'ha atrevit a dir una cosa que no és òbvia, perquè aquest senyor està tan operat que no ho sembla, però que Trump és un senyor molt gran. Té la sort, diguéssim, que Biden ho sembla més del que és, probablement, i ell ho sembla menys, i es pot presentar en les primàries contra Biden com si fos un pipiolo jove i amb energia, quan no és cert, no? Perquè també és un senyor molt gran. Sí, com sigui, el camí per la nominació de Trump està completament desbrossat i ho té molt fàcil per acabar sent el candidat republicà a les primàries.
És bestial després del que va passar al Capitoli,
És bestial. És bestial
que es pugui fer això. Es pugui fer això, perdona, i que el Partit Republicà ho permeti.
És un drama. Els partits dels Estats Units són una cosa bastant complicada.
Ja sabem que dins hi ha opinions...
Hi ha opinions de tot, i és molt més difícil per als partits americans, per la naturalesa del partit, diguéssim, i del sistema democràtic, el sistema d'eleccions, prendre decisions centralitzades. No
van en bloc, diguem-ne.
No, els hi costa molt més anar
en
bloc.
Ja tenen més Garcías Pages.
Això mateix, sí, no? Sí. No? És una molt bona analogia, tenen molts Garcías Pages. En un país tan gran i tan divers, és necessari, és a dir, simplificar els Estats Units en dos partits polítics, tenint en compte que és un país tan i tan divers, necessàriament obliga que aquests partits siguin molt diversos a dins, no? Perquè si no, seria impossible de que totes les visions estiguessin representades.
Absolutament. En fi, anem cap a Europa?
Som-hi.
Yeah, you're this, papi, el party, take it easy. Gang. Estoy demasiado arriba, tráeme un champán. El dedo pa' arriba, pa' lo que no la dan. Ando volanteando en Miami, bam, bam. No hago coro con nadie, yo mismo soy mi clan. Yo jalo y no me tranco. Ando de banco en banco, gastando, bailando, fronteando y ustedes hablando.
Voy de banco en banco.
Voy de banco en banco. Jo, cada vegada que poso un tema d'aquests de reggaeton, que no és que en sigui... No, de fet, no en soc gaire fan del reggaeton. Ja veieu pel meu gust musical que soc una mica viejun, home, els meus gustos musicals. Exacte. Per això dosifico el reggaeton, també, perquè sé amb qui em trobo. La cançó aquesta es diu Bancos i parla d'ir de banco en banco. Jo no sé mai si estem parlant del banco en el que volem fer referència aquí, no? Però venim a parlar dels tipus d'interès. I és que no vull fer un vaticini, perquè els vaticinis els fem escrits en el sobre, però jo crec que aquest any podrem estar esperant tot l'any a veure quan baixen els tipus d'interès, no? El Banc Central Europeu ja ha anunciat, transparenciat, que no, en principi no els tornarà a pujar i que l'horitzó és baixar-los.
Avui el fixava, però,
Exacte. I els manté. De moment, els manté plans. L'objectiu d'inflació, recordeu que els bancs centrals toquen els tipus d'interès i els pugen per intentar reduir la inflació. Venien d'inflacions altíssimes del 10% al 22%, però ara no estem encara al 2%, que és l'objectiu.
Això m'equivoco, amb un 4,5, una cosa així.
Exactament. Durant l'escenari de hiperinflació i quan anaven pujant els tipus, hi havia algunes veus que deien, és que no serveix de res, veieu, pugen els tipus i no baixa la inflació. Bueno, s'està notant que sí que acaba baixant la inflació, però el Banc Central Europeu d'alguna manera té una certa por en què els temes al Mar Roig, la guerra de Gaza, puguin tornar a generar una pressió sobre els mercats que tornin a pujar els preus amunt i, per tant, vol mantenir els tipus d'interès.
Compte'm ajuntar coses, perquè a vegades ajuntem coses que ens fa la sensació que tenen coses a veure i no. Quan parlem de la inflació, estem parlant de l'encariment de productes que ha ocasionat guerres com la d'Israel amb Hamas, la d'Ucraïna amb Rússia, o la Rússia amb Ucraïna, millor dit, etc etc. I diem, ostres, és que el preu de l'oli està molt car. Compte, que el preu de l'oli ve donat perquè tenim una sequera en aquest país i un canvi climàtic que ha fet que hi hagi moltes menys olives, moltes menys tones d'olives, per produir oli.
Exacte.
Sí, i això ha fet que pugi el caràcter de l'oli.
Sí, sí.
Que no té res a veure amb la inflació a la que parlem.
Això mateix. És cert que quan hi ha coses tan estructurals ajuden, diguéssim, a pujar tots els preus, però també hi ha preus específics de coses concretes que veuen afectat per altres temes que potser no són tan estructurals, com és la sequera, que és una realitat molt particular a casa nostra, no? És cert, és un bon apunt. Recordem també que quan parlem d'inflació, parlem de l'augment dels preus, i ho fem calculant en base a una cistella de la compra teòrica, no? Que, diguéssim, que parla de la despesa tipus habitual de les llars. No? Per tant, encara que el preu estigui molt, molt car, el preu de l'oli, perdó, això no vol dir que, diguéssim, pugi molt, molt la inflació per culpa només del preu de l'oli, no? Perquè té un pes específic sobre la cistella de la compra.
Per cert, que vaig llegir l'altre dia, també, Oriol, que el govern espanyol es plantejava posar l'oli en els productes bàsics per tal d'intentar baixar l'IVA. Jo no sabia que l'oli no estava en productes bàsics.
Jo tampoc. Sembla curiós, en un país de dieta mediterrània, que no hi sigui. De fet, això sortia, no, d'un dels acords de Junts pel tema... Ara no recordo quin tema va ser.
Però junten tot allà.
Exacte, un dels últims acords demanava baixar l'IVA de l'oli al 0%, efectivament.
Parlant de Junts.
Som-hi.
Com m'agrada aquesta música, sí, que no el tema.
No, el tema no ens agrada. La cançó es diu Víctim. Per parlar d'una cosa que està passant aquestes setmanes a la premsa, que és que vaja, a mi em té molt sorprès. No? Tenim un nou sainet a Junts, diguéssim, una nova demostració pública de desavinences, però aquesta vegada dins del grup parlamentari. Una mica context, i és que Aurora Madaula i Cristina Casol, que són dues diputades del grup parlamentari de Junts, han presentat denúncies d'assetjament contra els seus companys, tant als òrgans interns del partit com als òrgans del Parlament encarregats de vetllar pels temes d'assetjament i de benestar laboral, per entendre'ns, no? De fet, Madaula fins i tot va fer-ho públicament des de la tribuna del Parlament l'any passat en un ple de dones diputades, no? I ella va explicitar el seu malestar amb la resta del partit. El Parlament ha arxivat la denúncia a Casol per falta de proves i això semblaria, diguéssim, sense més transcendència, o no, tindria molta transcendència des del punt de vista dels assetjaments laborals. Ara, quin és el tema? I és que aquestes dues diputades són afins a Laura Borràs, no? I, per tant, aquí hi ha dubtes raonables sobre...
Raonables, eh?
Jo crec que són raonables.
Vale.
Jo crec que són raonables per la contundència amb la que la resta de diputats estan desmentint això, pel fet que el Parlament hagi desestimat la denúncia, i tenint en compte com van les guerres dins els partits, crec que hi ha dubtes raonables de si estem parlant efectivament d'assetjament, si estem parlant de desavinences polítiques amb un nivell de duresa en les, diguéssim, en les discussions important, i si s'està utilitzant l'assetjament, que és un tema prou greu, prou important avui en dia, per intentar desestabilitzar el grup parlamentari i demostrar aquestes desavinències. Hi ha una altra pregunta raonable, i és saber si és que Junts s'acabarà trencant, diguéssim, per això i no per les desavinències profundes de plantejament polític que hi ha a dins del seu propi partit.
Que n'hi ha, eh? Que n'hi ha.
Que n'hi ha, i no són poques.
Seguim amb que una és l'ala Turull, diguem-ne, i l'altra és l'ala Borràs, per no dir puigdemontista?
Sí, jo crec que seguim amb aquesta dinàmica. El que no està tan clar és que l'ala Borràs sigui l'ala puigdemontista. Jo diria que... És a dir, Puigdemont fa molt bé de ciment entre aquests dos blocs. Borràs i Puigdemont semblaria que han de tenir molta afinitat, no? Però és cert que tampoc no... Puigdemont tampoc no li dona molta bola a Borràs, no? I, per tant, Això, jo diria que és el fil que ho coseix tot, i Puigdemont és capaç, d'alguna manera, de representar el punt d'unió, anar donant peixet a uns i a altres en funció una mica dels seus interessos.
Mira, respecte a tot plegat, ahir en aquesta casa, el Fabricació Pròpia, em parlava Magda Oranich. Escoltem-la el que
perquè
deia.
Tu tinguis una discussió política que no estàs d'acord, que discuteixes, i això sigui una agressió, doncs jo personalment no estic d'acord. Tindrien que prendre alguna decisió per deixar de fer el ridícul, fins i tot.
Déu-n'hi-do, la contundència amb què s'expressava l'advocada, que per cert és presidenta de la Comissió de Garanties del partit, per tant, una veu considerable.
Una veu considerable. És veritat que és una veu que havia tingut desavinències importants amb Borràs temps enrere. Però sí, a mi també les vaig sentir, aquestes declaracions aquí en aquesta casa, i em van semblar també interessants. Aquí hi ha una reflexió a fer, i és que és cert que les dinàmiques de desavinència dins dels partits polítics són molt dures. És a dir, a vegades pensem, no? Podríem pensar que els entorns dels partits polítics s'assemblen als entorns laborals. I jo tinc la sensació que en entorns laborals mantenim més el saber estar quan hi ha una desavinència amb companys de feina i fins i tot amb subordinats o amb els caps, i hi ha menys crits. Els partits polítics tenen molta pressió en el seu dia a dia. I jo tinc la sensació que encara no han entès, en moltes de les coses que gestionen, que no estan operant a cor obert. I jo aquesta és una pregunta que sempre em faig quan tinc moments de tensió laboral i tal. Del que està passant ara en aquest moment depèn la vida d'algú o no? No? Perquè llavors ajustem una mica els nostres exabruptes.
I en canvi, els partits... L'exemple del que ha passat amb García Page. Tothom corrents a contradir García Page corrents a expressar-se per la llei d'amnistia.
Exacte. Amb uns nivells de nervis, de tensió, i probablement darrere que no veiem, de crits i d'insults i tal. Llavors, que aquest ambient és un ambient dur, ja t'ho compro. Ara, que utilitzem la sensibilització i la sensibilitat amb el tema dels assetjaments per intentar guanyar un argument polític en un ambient que pot ser dur, jo no sé si és raonable.
Per cert, deixa'm treure't, ja que n'estem parlant, parlem una mica en profunditat del tema de García Page, perquè un dels dubtes que tenia jo quan sortia tota aquesta notícia, García Page, que el vam veure reunit, a més, de forma distesa, i jo crec que de forma molt evident i molt evidenciable davant dels mitjans de comunicació, en tres també dels pesos pesants del Partit Popular, amb el president de la Comunitat Valenciana. Això va molestar, i de quina manera el PSOE, no només les declaracions. El que no acabo d'entendre és com Pedro Sánchez, que durant des que va ser reelegit amb aquelles primàries, amb aquella gira que va fer per Espanya quan se'l va voler treure sobre el PSOE, i ell va ressuscitar una mica de les cendres, com diria aquell. Ell va començar a fer neteja del Partit Socialista. Es va desempallegar amb molta gent que ell considerava que no era afí als seus postulats socialistes. Va començar a caure en presidents com el president d'Aragó.
Sí, per exemple.
Però no s'ha desfet d'altres pesos pesants com García Page.
No ho ha aconseguit, no? En aquest cas, clar. No estem als Estats Units, però també és cert que Espanya és un país divers, no? I que tant del PSOE com del PP es parla sempre dels barons territorials. De fet, per exemple, jo quan es parla del futur d'Isabel Díaz Ayuso, no?, en el PP, jo sempre crec que el poder territorial del PP fora de Madrid li costaria molt acceptar Díaz Ayuso com a lideresa, diguéssim, de tot el partit. I al PSOE hi passa una mica el mateix. El que passa és que és veritat que jo crec que és bo en una democràcia que a dins dels partits hi hagi visions diferents i aquestes puguin ser transparents i es puguin visibilitzar i es pugui enriquir el debat polític. Ara, és cert que en un moment com l'actual, diguéssim, tenint en compte que el partit de l'oposició està sempre ballant en la línia fina de deslegitimar a la possibilitat que Pedro Sánchez sigui president, de dir autèntiques barrabassades sobre els aliats de Pedro Sánchez, parlant de terrorisme i parlant sempre de que Espanya se rompe, i en aquest nivell tan alt de confrontació política i de desacreditar el govern espanyol, que algú del mateix partit flirtegi amb aquests posicionaments és molt bèstia.
Però sin qüestió el que està fent el propi partit.
Clar, i es poden posar en qüestió les coses que fa el teu partit de moltes maneres, però clar, anant a jugar amb presidents autonòmics de l'altre partit, no? A demostrar una entesa amb tots ells. Clar, és que el nivell de desacreditament és molt bèstia.
D'aquestes imatges que no... Jo torno a dir, jo ja ho dic ara, és opinió personal, perquè no, ni hi era allà, ni els conec personalment, ni etcètera, etcètera, però jo crec que aquestes imatges no són gens gratuïtes, no. Gens gratuïtes, no, no. I el que s'escapa amb el micròfon tampoc, quan els tres valors barons populars que acompanyen a García Page li diuen "nosotros te apoyaremos". Estan parlant de la redistribució econòmica a les comunitats espanyoles. Ostres, tens un president que és socialista, que és dels teus, en teoria.
I, a més a més, recordem que el PP, en tot el tema de l'amnistia, va estar fent una espècie de campanya a les xarxes, demanant, no?, d'alguna manera, el que ells consideraven les faccions o els diputats sensats del PSOE a que votessin en contra, no? Perquè l'amnistia era terrible, i apel·lant al seu sentiment patriòtic. Clar, tens una gent que està intentant desestabilitzar el teu partit d'aquest nivell, i tu hi flirteges. Jo insisteixo, si García Page vol representar l'ala més conservadora o més nacionalista espanyola del PSOE, crec que està molt bé que ho faci. Però hi ha maneres de fer-ho sense haver-te de passar pràcticament a les files de l'adversari, no?
Tu el veus, el Partit Popular?
Em sorprendria, perquè em sorprendria, però tot podria ser.
Va, parlant de governs.
Som-hi.
Dear Mr. President, come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep?
Més nostàlgica aquesta, eh?
La maca, eh?
Sí, preciosa.
És molt maca, la
no em queixaré avui, va.
Només una de reggaeton, ara. No?
Ara.
Va, parlem del nostre Dear Mr. President, Pere Aragonès, i és perquè dissabte passat Esquerra va fer un moviment de comunicació política i és, podríem dir-ho així, tancar la porta a que Junqueras faci ombra sobre la potencial candidatura d'Aragonès per mantenir la seva candidatura. Compte, jo crec que és un moviment intel·ligent. Crec que és un moviment intel·ligent, perquè no hi ha res pitjor per un president incumbent, com es diria en anglès, diguéssim, per un president en actiu, que dins del seu partit hi hagi la sensació que se'l qüestiona.
Clar.
No? Encara que qui el qüestioni sigui el tòtem, per entendre'ns. Però jo crec que és hàbil dir, escolti'm, nosaltres ens mantenim ferms en que la nostra aposta ara mateix és Aragonès. Això ha generat alguns canvis en el govern, i és que la consellera Vilagrà ha augmentat de rang, no? I s'ha incorporat Sergi Sabrià com a vicepresident de Comunicació i Estratègia. Això és un canvi que suposo que l'acabarem notant. Sergi Sabrià és un personatge molt d'Esquerra Republicana, molt del partit, que genera...
A la dura, eh?
És a la molt i molt dura.
Jo, mira, no sé si m'ho compraràs o no, eh? La gent que ja entengui de... Això denota l'edat i això fa mal a vegades. Però la gent que ja tingui de política vella, jo el comparava una mica amb el perfil de Vendrell.
Hosti!
No?
Sí, que va ser durant molts anys...
Sabrià és una mica el nou Vendrell.
També és una bona analogia. Estàs inspirat avui amb les analogies, trobo. és bona, perquè representa d'alguna manera... Això que deia, és un personatge que jo crec que quan el sents parlar i el veus a la televisió i tal... No, no genera molt d'enganxe, al contrari, és genera més aviat un perfil polaritzador, però que des de l'ombra, jo el que crec que el seu nomenament respon a la voluntat o a la sensació que deu tenir Esquerra de dir, escolti, ens hem de deixar estar de tonteries, reivindicar-nos, no? Perquè d'alguna manera és cert que comunicativament al govern d'Esquerra la sensació a vegades és que li falta un punt d'autoestima, no? I que es demana una mica perdó. I aquesta sensació, normalment els partits la tenen molt.
No havia governat, i menys en solitari.
Ah, no havia governat en solitari. Jo sempre dic que un dels grans mèrits d'aquest govern en ultraminoria és haver aprovat uns pressupostos.
Sí, sí.
S'entén perquè el context polític d'aliances a l'Estat i a Barcelona ho van fomentar, però al final té un mèrit,
sí, sí.
No? Per tant, d'alguna manera jo crec que aquest any, abans de les eleccions catalanes, que també en tot aquest moviment s'han tornat a situar a febrer del 2025 i no es planteja un avançament, no? I a més tenim europees aquest any.
És una mica ja t'ho diré, o...
Què vols dir?
El president l'altre dia anunciava que sí, sí, anem al febrer del 2025 i es continua parlant del novembre del 24.
Es continua parlant del novembre del 24. Jo crec que Esquerra només té un incentiu per convocar-les al novembre del 24, que no és menor, que és que Junts no té un candidat clar en aquest moment, però també és cert que com més temps tingui Esquerra per governar, d'una banda tindrà més temps per equivocar-se i, perquè passin coses que li puguin passar factura, però també tindrà més temps per intentar assolir i presentar victòries de la gestió, que han fet, no? Llavors és un equilibri entre aquestes dues coses. Jo suposo que aquest any veurem un govern més desacomplexat i més autorreivindicant-se. I en funció del que passim junts, no sé, jo em vull creure que les eleccions seran al febrer del 25, perquè, sincerament, crec que el govern té marge per explicar coses, i una de les coses que pot reivindicar, més a més, és acabar una legislatura, cosa que fa anys que no passa en aquest país. Mm. No? Hi ha hagut un altre tema, que no l'he apuntat aquí al guió, d'Aragonès, i és que hem sapigut...
Som-hi.
Hem sapigut que, segons el CNI...
Mortadelo i Filemón, això, no?
Hosti, sí. Segons el CNI, és el... possible inspirador o controlador o jefe, per dir-ho malament, sí, sí, dels CDRs. CDR. I que amb això es va justificar espiar-li el mòbil mentre era vicepresident de la Generalitat.
I ahir sabíem que Jordi Sánchez era espiat per un veí.
Imagina't.
Que sí, sí. Que ja no sé si és Mortadelo de Filemón o Pepe Gotera i Otília.
Final... O potser no hi ha personatge de ficció que pugui arribar a explicar... el nivell de degradació de tot plat.
És bèstia.
És molt bèstia. Però a mi el tema Aragonès, CDRs, em sembla delirant. I a més, no em sembla delirant. Jo crec que algú podria arribar a justificar. Escolti, hi havia el dubte raonable de si aquest senyor estava al darrere de tot això i, per tant, havíem de provar-ho. Dius, d'acord, però és que es va provar fins a 3 vegades, diria. Es va renovar l'autorització per escoltar-li el telèfon 2 o 3 vegades.
Sí, sí, sí. Sí.
Dius, escolti, era evident que aquest senyor... Vaja... Em sorprendria molt que les converses privades de Pere Aragonès se'l vegi amb ell parlant dels CDRs, venint d'on ve, venint d'Esquerra Republicana, que en tot cas, en aquell moment, els CDRs, si eren afins a alguna cosa, eren més a Junts, seguida, no?, Junts es va situar en l'òrbita de dir jo sóc el gran de l'1 d'octubre...
Va ser Quim Torra el que va dir apreteu, apreteu.
Exacte, exacte. És bastant absurd. L'esperança de que s'esclareixi la meva és baixa, diguéssim.
Sí, Tot i les informacions que van sortint, perquè cada dia...
Jo crec que hi haurà suficients maneres com per anar a tirar la pilota prou endavant com perquè si mai s'arriba a algun tipus de responsabilitat penal o algun tipus de reconeixement, sigui en un moment en què informativament i políticament tingui poc pes, diguéssim.
Tu que ets politòleg, ara et faré una mica fer de sociòleg. Tens la sensació que totes aquestes darreres notícies o aquesta nova part de l'operació Catalunya... va decaient en quant a interès? Perquè jo tinc aquesta sensació.
Sí, és que jo crec que la sensació una mica és dir... estem subratllant, marcant amb el marcador groc, encerclant una cosa que ja sabem, no? Que és que l'Estat es va excedir en...
No, que estem demostrant el que ja sabíem, sí.
Exacte.
La importància és que s'està demostrant amb proves, amb documents sobre la taula.
Sí, però com que és un tema bastant polaritzador i tothom ja té força clara la idea, les persones que diuen l'Estat es va passar poden afegir més arguments, però al final tenen molt clara la convicció que l'Estat es va passar, i la gent que diu és que l'Estat s'havia de protegir, és difícil, crec jo, que això els mogui. A Catalunya encara, perquè el tema en surt a la premsa, però és que l'Estat, recordem-ho, que l'impacte mediàtic que tenen aquestes notícies a la premsa de l'Estat és molt baix.
És molt poc.
És molt, molt baix. I aquí tothom té molt clara la seva posició.
Ja, l'altre dia em sembla que El País en publicava alguna cosa, que sí que n'han publicat, i El Mundo per desmentir-ho.
Exacte. És que, sí, sí. És d'aquells temes que, al final, els debats sobre aquests temes, com que, insisteixo, com que és molt polaritzador, és difícil per un ciutadà defensar una posició que el pugui acostar a l'altra posició. M'explico, és a dir, si tu ets independentista o no ets independentista, diguéssim, tots els temes associats a aquests dos grans blocs, te'ls mires sempre amb la por de que això donin suport a l'argument dels altres, no? Llavors, jo tinc la sensació que si tu no ets independentista, vols d'alguna manera no fixar-te molt en aquestes coses, perquè aquestes coses et portarien a defensar la independència, saps? Et podrien arribar a defensar a portar a defensar la independència. Per tant, les persones fem això, no? A vegades ens centrem coses, hi ha coses que fem veure que no les hem sentit i tirem endavant.
No vull treure el cas de García Castellón perquè ara en parlarem. Va.
Il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi.
Ningú mai ha fet les erres franceses com Edith Piaf.
Ningú. I costa fer-la callar, eh?
Sí.
Costa fer-la callar, aquesta gran dam. Per què Edith Piaf i per què Milord? Doncs perquè dilluns vam saber, no?, que l'Operació Catalunya va tenir un accent francès, podríem dir-ne
així. Sí, i tant.
I és que resulta que un Milord, el director dels serveis de duanes de Toulouse...
Del qual no se'n sap res.
Del qual no se'n sap res, va enganyar directament els membres de l'Operació Catalunya filtrant-nos informació falses i el més interessant de tot, cobrant.
Perdonareu, és que tot té analogies. És l'inspector Clouseau.
Exacte. Exacte. Clar, aquí hi ha alguns dubtes raonables, no? I és, escolti'm, França va participar en tot això? Les accions d'aquest senyor... És a dir, aquest senyor era director dels serveis de duanes de Toulouse, però en realitat era membre dels serveis secrets francesos? O era un espavilat? Què és el que sona?
Jo, no? A mi em sona més espavilat.
Té pinta de ser un senyor espavilat que va saltar-se tots els filtres raonables del que hauria de tenir una investigació policial.
Mm-hmm.
Per què? Perquè això no era una investigació policial, mm-hmm, no? Perquè això era... eren polítics intentant escriure articles de premsa per desacreditar l'adversari. La història de Catalunya amb França, no?, i amb Espanya, i les connexions entre França i la monarquia borbònica i la guerra de successió fan que això encara tingui una component simbòlica més... No? Un punt més interessant, perquè, escolti'm, és el jacobinisme de banda i banda dels Pirineus, no?
Clar. A tot això, ara sí, que estem parlant de l'Operació Catalunya i tot plegat, i a tot això... s'hi ajunta un nom, García Castellón.
És al·lucinant. És al·lucinant. El divendres passat ja ens vam enfadar i ens tornarem a enfadar.
Estic molt enfadat. Entre altres coses, mira, que un jutge vulgui investigar, vulgui saber, vulgui intentar provar certes... Estem tots d'acord. Però no pots viure a Mart o intentar que tothom visqui a Mart. Tothom coneix algú o altre, tothom, sigui independentista, no ho sigui, sigui federalista, sigui centralista, sigui de dreta, sigui d'esquerra, sigui de centre, m'és igual. Però tothom en aquest país coneix algú que va anar a algunes de les manifestacions de l'anomenat procés. I si no era Urquinaona, era a l'aeroport del Prat, i si no era a l'aeroport del Prat, era a Plaça Catalunya, i si no era a Plaça Catalunya, era a la Gran Via. M'és igual, on fos. De veritat, poden mirar els ulls d'aquesta gent que saben que hi van anar? De veritat, algú que ens escolta ara mateix pot mirar el seu cosí, el seu tiet, el seu avi, el seu nebot i pensar que és terrorista?
No, és que...
És que és així de delirant.
És completament delirant.
I sembla que ningú pari els peus. Per favor, on és Fiscalia?
I la veritat és que està intentant...
Perdó,
no?
És que... Sí. Torno com la setmana passada, és que m'emprenya molt.
Emprenya moltíssim, perquè és carregar-se, no?, una cosa tan important com és la instrucció penal, no?, i la direcció dels jutges dels processos d'investigació de casos penals, al servei purament d'intentar fer caure un projecte legislatiu. És que és molt greu. no? És dir, l'objectiu és que la via... Clar, al final, aquest és el problema de la judicialització del procés, no? Que hem posat a les mans de jutges, alguns dels quals, com aquest senyor, completament passats de voltes i passats de rosques, no?, la resolució d'un conflicte polític. I com que s'han atribuït aquesta missió sagrada de salvar la unitat d'Espanya, és que aquest senyor està utilitzant arguments completament absurds per intentar que dues persones concretes no es puguin beneficiar de la llei d'amnistia, que encara ni existeix, no? Llavors, és molt greu i desespera i fa molt difícil confiar en el sistema judicial.
Absolutament. Absolutament. I estem a lo de sempre, eh? Jo, les meves grans preguntes pels jutges... És clar que, per sort, la gran majoria de jutges d'aquest país fan la seva feina i la fan molt bé, i la fan fins i tot col·lapsats amb carpetes quan tenen tants casos, i la justícia, tots sabem, els seus tempos en aquest país. Això què he dit? Ara bé, qui controla el jutge?
És que aquest és el problema, no? Perquè es parla normalment que hi ha dos circuits en la judicatura, no? El circuit de funcionarial, per entendre'ns, jutges joves que acaben de sortir a la carrera, sí, que se'ls assigna a un jutjat d'instrucció, doncs, d'un poble, d'un partit judicial petit, mitjà, i que van fent la seva carrera allà i poden arribar a un cert límit. A partir d'un cert límit, Tribunals Superiors de Justícia, sobretot Audiència Nacional, tots aquests càrrecs ja són de designació que s'acosta molt més a la designació política. I, per tant, en aquests casos és on veiem clarament la distinció entre jutges conservadors i jutges progressistes, no? Jutges afins al PP, jutges que han treballat fins i tot pel PP i pel PSOE. Llavors, en tots aquests casos de la cúpula judicial, la frontera entre l'executiu, els partits i la judicatura és molt fina i és, diguéssim, podem dir-ho, és massa fina.
En fi. Ai, tu creus que les properes setmanes anirem sabent més coses o no, l'Operació Catalunya, o això acabat aquí?
No sé, la veritat és que l'estratègia dels mitjans que han fet la investigació d'anar-ho dosificant, no?, i d'anar sortint coses, la sensació una mica és de bola de neu, no? De que a mesura que surten coses en surten més i es van afegint, suposo que, fonts i informacions. No sé, ja ho veurem. Ja ho veurem, a veure si la setmana que ve dient que hem de tornar a parlar d'aquest tema.
Per cert, que ara veia per TV3 el president aragonès que feia declaracions des de Vilablareig, que ha anat a visitar, i li preguntaven, evidentment, pel tema de Pegasus. El podrem escoltar de seguida als butlletins horaris d'aquesta casa per saber què ha dit el president aragonès. Oriol Vidal Barraquer, com sempre, un plaer.
Moltes gràcies.
Fins la propera setmana. La propera setmana.
Ai.
La propera setmana s'ha acabat el mes.
S'ha acabat el mes.
Per tant, primer sobre...
Gin, gin.
De fet, primer cara a cara... entre Oriol Vidal Barraquer i Judit Caselles. Judit, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Estàs preparada?
Estic preparadíssima. I estic segura que guanyaré.
Ui! Compte aquí, eh?
Ui!
Declaracions... contundents de Judit Caselles.
Són molt contundents, Judit. No m'esperava això de tu. Ara m'has deixat descol·locat.
Això és com els combats aquells de boxa que abans, la setmana abans,
exacte,
per aquell pressing.
Sí. Doncs no, va, guanyaré jo. Aquest era el meu vaticini sense sobre.
Oh, m'agrada. Gràcies, Oriol, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu.
Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. como un ordenador personal, es la bola de cristal. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controlas, una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal.
La caravana, amb Joan Trias. La tupinada, amb Judit Casellas.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és en anglès.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez.
Tres quarts d'onze del matí. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia, Joan.
Avui tupinada, eh?
Avui tupinada. Toca. Ja veig que te saps molt bé el trenet de l'inici.
Sí, home.
I et veig molt intens també ballant, o sigui sí. Que m'agrada, m'agrada, Joan.
Toca.
Et veig animat.
Ai, va, què ens portes un dia com avui?
Doncs mira, et porto un moment d'infart.
Ep.
Sí, un moment d'infart en un míting del PSOE a la Coruña.
Hay un médico. Hay un médico en la sala, compañeros. Parece que ha habido... Bueno... Pues a ver si rápidamente puede ir alguien a... Sí, sí, sí. Bueno, están ahí. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pues que los servicios de emergencia vayan para allá.
Allà, un moment d'infart literal.
Literal.
Uau.
Literal, sí. No se sap ben bé si el jove hauria patit un infart o un atac epilèptic. Al final va acabar tot bé.
Sí, eh?
Sí, va acabar tot bé, perquè qui va anar a socórrer aquest jove és la ministra Maria Jesús Montero.
No ho puc creure.
Sí, que és metge de professió.
Boníssim.
Sí, 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 es veu que el van ajudar. No sé si després hi van anar també els serveis d'emergència, però, però ella va anar just en el moment dels fets a donar-li un cop de mà, ajudar-lo, bàsicament. Pedro Sánchez, que què en pensem de com actua, Joan?
Pedro Sánchez, que es posa en un to molt seriós, no?
Sí.
I que no perd en
no
cap
perd
moment
els nervis,
eh?
Sí, sí,
és
que
brutal.
Diu, hi ha un médico en la sala,
sí, sí,
algú
sí,
pot anar-lo
sí,
a ajudar,
sí. Bueno,
molt bé, doncs
bueno, com
truquem
dient,
als serveis d'emergència, no? Però, clar, és un moment que et pot agafar...
Clar, clar, i seria...
Et poden agafar molts de nervis.
Sí, sí, sí. Sí
I ell
sí, sí.
Diu, hi ha algun... El que pots fer, no, al final, perquè tu què pots fer des de dalt del faristol?
Poca cosa, si no ets metge...
Si no ets metge...
Per cert, poques vegades... Es pot dir que t'ha salvat la vida una ministra, eh?
Això, totalment.
Compte aquí, eh?
Compte, compte, és veritat. Doncs, doncs és això, al final, tu no pots fer gaire res si no ets metge, llavors ben gestionat,
clar, clar.
No? Allò de dir, un moment, hi ha algun metge, que algú truqui als serveis d'emergència, no perdem els nervis i ja està. Al final, això, el noi es va poder recuperar i per sort va acabar tot bé, però és d'aquells dies que dius, ostres... Pràcticament preferiria que no hagués passat res de tot això.
Correcte.
I canviant de tema, Joan,
va.
Perquè no saps... És que això és bo, eh?
Ai.
No saps a qui es va trobar Xavier Trias al cinema.
Fa 15 dies vaig anar al cine, vaig anar a un bar-restaurant de davant a prendre una cosa al sortir del cine amb tot d'amics, i llavors va donar la casualitat que va entrar el senyor Jorge Fernández Díaz, i em ve i em diu, escolta, tu i jo hauríem de parlar. I jo dic, no, tu el que hauries de fer és demanar perdó.
Que gran Xavier Trias, eh? Tu el que hauries de fer és demanar perdó.
És demanar perdó.
Sorprèn molt que es trobessin al cine.
És que a mi també em sorprèn molt, la veritat.
El bar del cine, el bar de davant.
El bar de davant del cinema, exacte.
Però els dos anaven al cinema,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí. Però és com aquell moment, no?, que l'últim que esperes trobar-te és el teu ex.
Sí.
I mai te'l trobes, o sigui...
Saps per què ha passat això?
Per què?
Perquè no estan a Madrid. A Madrid no et trobes el teu ex.
Clar,
ja
això
ho va dir
és veritat. Això ja ho va dir la Ayuso, totalment. Clar. A Barcelona te'l trobes i ja està, te l'has
sí,
de menjar amb patates.
Així.
I Xavier Trias se'l va menjar amb patates i ja està. També és aquell moment en què no te'l vols trobar, però alhora també hi ha una part de tu que
Ai,
dius...
Que ho espera, eh?
Que ho espera, sí, que dius... Clar. Ara t'aniré a fotre aquí el moc, saps?
Ara, ara. Per cert, Jorge Fernández Díaz, que suposo... que no li hauria de demanar perdó.
No li va demanar perdó, no li va demanar perdó, i mira que Trias va explicar que ell, com a catòlic, l'hagués perdonat.
Compte!
Sí, ell diu, jo sóc catòlic i, per tant, per molt que consideri que m'hagis traït o que m'hagis fet no és lícit, jo et perdonaria. Més enllà d'aquest moment, Joan, que em sembla sensacional, el que també et porto és un moment molt polèmic de l'entrevista que Marc Giró va fer a Yolanda Díaz
sí,
aquesta
senyora.
Setmana en el seu Late Show.
Sí, senyora.
Soy una forofa de la moda galega, sí.
Carai.
I de Zara.
Y de Zara, claro que sí. En La Coruña, ¿os cruzáis con Amancio Ortega a veces? ¡Ey, Amancio! Entonces sí que sería un cruce buenísimo.
Amancio y allí, sí.
Claro. ¿Y os cruzáis a veces o no?
Yo conozco a Amancio, sí.
Claro, claro.
Pero no me lo cruzo por la calle.
Bueno, pero ellos dicen que se van a
cruzar. Él hace vida normal, sí, sí.
Sí, sí, igual que la mía, seguro.
Igual, seguro. Seguro.
Oye, dale recuerdo de mi parte, claro que sí.
Seguríssim, que no fa vida normal.
No sap on fotre's Yolanda Díaz, eh?
No.
Jo dic perquè déu-n'hi-do com ha corregut aquesta diferència de Yolanda Díaz en el discurs de fa pràcticament un, dos anys, ara.
Sí. Sí, és que hi ha molts usuaris de les xarxes socials que han criticat, no?, que una vicepresidenta del govern, amb la projecció pública que té, promocioni Zara, perquè està promocionant Zara quan diu que li agrada, quan és d'una empresa que, entre moltes altres coses, eludeix part dels impostos que hauria de pagar a Espanya. Jo crec que ella ho fa una mica amb la intenció aquesta de dir ei, que jo no vaig sempre de Marc, sinó que m'agrada també anar de Zara. Però, en aquest cas...
Vigila't, que has dit el que has dit, que t'has queixat precisament de que Amancio Ortega no paga impostos a Espanya, o no els suficients.
Totalment.
Que t'has queixat de que l'empresa Amancio Ortega usa mà d'obra qüestionable.
Sí, sí, no.
T'has queixat de moltes coses i ara estàs dient això.
No, és una relliscada, és una relliscada. I també... El fet aquest, no?, que digui... No, si fa vida normal, Amancio Ortega.
Sí.
Com dient, mira que maco que és, no?
Sí,
i dius,
sí.
A veure, és que una cosa no treu l'altra, i a part, que és el que diu Marc Giró. Sí, clar que fa vida normal, Amancio Ortega, com la que faig jo, eh?
Sí.
També, totalment.
Com nosaltres.
Llavors, és una relliscada...
Però
i de
com
fet,
la que
ja...
fa el Giró...
En Giró fa millor vida de la que ens pensem,
compte,
eh?
Compte que en Giró toca aquí, eh?
Sí, val. Totalment.
Val. Una abraçada a Marc Giró, per cert.
Sí.
Premi de comunicació, no?
Sí, premi de comunicació i que ho vam anunciar aquí
sí,
ho vam anunciar
home,
aquí a Ràdio Estel. Més o
va
menys,
sorgir,
ho
vam sorgir.
Intuir, ho vam intuir.
Va sorgir, sí. Aquí a Ràdio Estel es va viure al Fabricació Pròpia
sí. La
trucada en directe
sí.
del ministre... No, el ministre,
no,
perdó.
De
la consellera de presidència.
Sí.
De Laura Vilagrà.
De Laura Vilagrà. Que no sé si era directament ella o era la secretària.
No, era la secretària.
Li passaria,
era
no?
La secretària.
Amb Laura Vilagrà.
Sí.
Però
sí.
Es va viure aquí perquè ella estava fent una entrevista amb la Mercè Raga.
Brutal.
I va agafar el telèfon
i de cop
li van anunciar que el trucaven des de presidència. Tot i que no... La Mercè li va dir, ai, un premi.
Sí.
I ell...
Ell diu,
no ho sé.
Exacte. Per cert, que en aquesta mateixa entrevista Yolanda Díaz ha dit més coses.
Sí, també Yolanda Díaz explica que li encanta planxar
i mira. Que
fins i tot planxa els draps de cuina.
Ai.
Això, ja. Mira, gràcies. Gràcies, Joan, perquè és la mateixa reacció que vaig fer jo.
Ah, és que he posat una cara.
Perdona, una cosa. És que ja va haver-hi un espot electoral. No, és que em vaig enfadar. I va haver-hi un espot electoral en què va sortir, no sé si era espot electoral o una entrevista al diario.es, no me recordo ben bé,
sí.
En què va dir que li agradava moltíssim planxar i que era una fanàtica de planxar i se'l veia planxant.
Sí.
Fins aquí tot perfecte, perquè mira, hi ha qui li agrada cuinar, hi ha qui li agrada planxar, molt
sí,
bé,
sí,
per,
sí.
Per gustos colors. Què passa? Que deia, no, és que m'encanta planxar, jo treballo 1.000 hores i només dormo 2 hores i a sobre arribo a casa i planxo.
Feliç.
Llavors era com una, era com allò de vendre la imatge de dona perfecta que pot estar treballant 24 hores a casa i a
allò
fora.
El que m'agrada a mi ho has de fer tu perquè fa feliç. Que és sobreexplotació, per cert.
Sí, però també és una mica això de... Molt bé que t'agradi planxar, no? Però jo entenc que si tu tens uns horaris raonables i tens temps i energia per planxar, molt bé. Però a mi que em venguis la idea de superheroïna, de que estàs treballant 80.000 hores, perquè ara no em diràs que portar un ministeri no és una feinada enorme.
Sí,
llavors,
sí.
Com treballo 80.000 hores i a sobre jo arribo a casa i tinc energia i ganes per planxar, perquè només dormo 2 hores. A veure, per favor, o sigui...
T'has emprenyat, eh?
No, sí,
Ivan,
sí, perquè és vendre aquesta idea de dona superheroïna. No, ja està. Molt bé, ja...
No sé si l'ha vist.
Ara sí, millor que respiri.
Sí que em consta que l'ha vist, perquè van aparèixer fotografies que anava al cinema. Sí que em consta que l'ha vist. Yolanda Díaz, estaria bé que tornés a revisionar una mica Barbie.
Ah, sí, totalment. És veritat, sí que l'ha vist.
Van amb els fills, si no m'equivoco.
Té una filla.
No, amb la filla,
recordo,
ara
la filla,
no me'n recordo.
Sí,
però...
No me'n recordo, però sí, perquè ho va penjar a Twitter.
Sí,
també.
ho va penjar. Ai, en fi.
A veure, és que ara amb això de planxar ens hem encès, eh, Joan?
Sí.
Pensava que era algo molt personal, però de bo que... Vale, jo també t'he de dir que ho diu planxar, eh?
Sí.
Però hi ha qui me diu que li agrada cuinar i tampoc em poso així, saps? Que et vull dir. És més una mica vendre aquesta idea de que ho pots fer absolutament.
Escolta, Judit,
va,
porto
un últim moment.
Porto tot el matí
què?
Parlant de García Page.
No.
Tot el matí.
És que m'encanta. És que m'encanta, Joan. Però tu has vist el vídeo aquest que té amb uns barons del Partit Popular?
Sí, home, que cria el president de la Comunitat Valenciana i tot.
Sí. Doncs t'he portat aquest moment perquè...
Sí?
Moment, no, el tall no se sent massa bé, però el que diu és... A mi m'estan a punt d'extradir.
Sí.
I a Imazón li contesta... Tranquil, que després t'amnistien. O sigui, aquest vídeo són... Paje amb tres presidents autonòmics, que són Fernando López Miras, de Múrcia, Juanma Moreno, d'Andalusia, i Carlos Mazón, de la Comunitat Valenciana.
Sí, 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 sí.
I us he portat aquest moment d'aquesta conversa. Se sent millor la part final, no?
Sí. No, però és bèstia.
Però sí, és que sembla del PP.
Hi ha coses molt bèsties en aquest vídeo. La primera...
Un colegueo.
El colegueo. Cridant García Page, el president de la Comunitat Valenciana, Mazón, Mazón! Surt això, el vídeo, eh? No sóc jo, és ell. No. Mazón, ven, que ens farem la foto.
Sí.
Després, que jo crec que res del que es diu prop dels micròfons... Cap dels que hi era, ja és tonto. Cap. Ni Juanma Moreno, és un polític prou llest, ni Carlos Mazón, ni el mateix García Page, ni... En fi, tot el que es diu allà, jo crec... Estan davant de les càmeres, i estan davant dels micròfons, i saben que allò s'està gravant.
Total.
Res és casual. Res. Fa un tuf.
No, és que s'està guanyant que l'expulsin, però és que ho està fent ja amb ganes de... Realment és... L'estic liant tant com puc perquè vull que m'expulsin.
És així.
O sigui, és així.
Ara,
li van preguntar a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Ayuso,
si
voldrien que estigués a les files del partit, i va dir que, bueno, que de moment encara no estaven en aquest escenari.
Val.
En fi.
Per cert, un dels vaticinis, abans li deia l'Oriol Vidal Barraque, també, un dels vaticinis podria ser que Page podria acabar el PP.
Sí, perquè tard o d'hora passarà, o sigui, totalment.
Tu creus que sí, eh? Ell m'ha dit... No, ens posem seriosos. Ell m'ha dit...
Que no.
Que ell creu que no, que seria molt estrany.
Però, clar, no sé si ara... O sigui, és una cosa que, clar, no te sabria limitar temporalment. No sé si dir-te que això passarà d'aquí 2 anys.
Jo crec que... Jo estic en l'entremig. Jo veig una opció viable que Emiliano García Page anés al Partit Popular si se'l carreguen del PSOE.
Ah, no, si se'l carreguen, segur.
Clar.
Seguríssim.
Això és jugar a lo fàcil, eh?
Sí.
És que sempre jugo a lo fàcil. Judit, moltíssimes gràcies. Et deixem marxar, que has de fer un bolletí cap a les 11 del matí. Ens has d'explicar que ha sortit el president aragonès.
Us ho explicarem.
A Vilablareig, a contestar... O a...
Tot el tema del Pegasus.
Exacte.
Que molt bé, Joan. Déu-n'hi-do,
també. Gràcies, Judit. Fins ara.
A vosaltres.
Nosaltres que anem a publicitat, de seguida el bolletí informatiu, i continuem la caravana. Vindrà ni més ni més que Pau Cosí, periodista, guionista i coordinador de continguts del programa Atrapa'm si pots, que acaba de treure un llibre que val molt i molt la pena, La garota entre les dents. De seguida en parlem.
Ràdio Estel. ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. La diòcesi de Barcelona, una de cada 3 persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.